Sí. Hem pogut estar a Betlem, que és un altre... Allà és on descobreixes més el mur. Els nostres pelegrins, quan anem a Terra Santa, tothom en passar pel mur, doncs queda sorprès. Però és que és un mur molt mur, que té 6 metres d'alçada, és que és veritat, no? I clar, allà la gent de Betlem no pot anar a Jerusalem, que està a 10 quilòmetres, encara no, menys i tot. És a dir, com és que no hi poden anar? Pues per què no? Perquè Israel no deixa, i allà és on també notes molt com una... com la violència que no és de només armada, la violència és també d'odi, i la violència és també de records negatius, i la violència és també, tu m'has fet, et faré jo, això de l'ull per ull, sí, que Jesús vol que superem, no?
Sí, sí.
I després, la gran part del nostre pelegrinatge d'aquest any, certament, a Jordània, perquè l'Església allà està amb llibertat religiosa, una llibertat, diguem-ne, també un poc relativa, perquè no? Perquè el país es diu en la seva Constitució un país musulmà, però... amb respecte a la consciència. Ells mateixos veuen que hi ha tot un debat entre dos grans articles de la seva Constitució, pels quals, diguem-ne, en un es diu que el país és diríem, musulmà, per tant, aquesta és la llei de la primera classe de ciutadans, i, en canvi, també es valora la llibertat de consciència. Bueno, com casar aquestes realitats, perquè pels cristians això és molt important.
Avui parlem amb l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, que ha estat a Terra Santa acompanyant la coordinadora dels bisbes d'Europa i Amèrica, un grup important que ha estat a Terra Santa. En el missatge final, els bisbes s'adrecen a la comunitat cristiana de Beitjala, pel tema del mur que ara vostè comentava, als israelians i palestins que busquen la pau, als refugiats cristians a Jordània, als sacerdots, a les comunitats religioses i els laics, en un missatge on, per cert, es fan diverses referències a l'encíclica Laudato Si, sobretot per la qüestió del món globalitzat on vivim, on hi ha una gran interdependència. I això també avala el fet que els cristians ens hem d'implicar, no?, des de Catalunya i des de tot el món, amb els nostres germans de Terra Santa.
Sí, certament. No hauríem... Sí, el desig, quan hi anem, i per això hi anem, auspiciats per la Santa Seu, per la Secretaria d'Estat, que ho va demanar, dir, home, aneu-hi com a germans de països desenvolupats i d'alguna manera països rics o països on la llibertat religiosa en principi està molt assegurada. Home, aneu-hi, ajudeu, suggeriu, però sobretot acompanyeu, perquè les persones que estan allà, al ser una minoria, els cristians allà, penseu que, per exemple, dintre de Palestina i Israel podríem parlar d'una minoria d'un 1,5% de la població, i potser a Jordània s'hauria de parlar d'un 2%. Són sempre uns números que ballen molt, però un 2% de la població és cristiana. Però, certament, com deia abans, molt arrelada. No és una cosa que hi han anat fa dos dies, o com si en llocs de missió, no.
Sí.
Ells no accepten ser esglésies missioneres, sinó ells són missioners perquè han de donar testimoni, lògicament, però ells no són vinguts ara, com podríem parlar, per exemple, per cas a l'Àsia o a l'Àfrica, no. Ells estan allà des de l'inici, Jesús i Maria eren jueus, i la llengua que ells parlaven es parla ara en el nord de Síria, encara, amb uns poblets d'allà que s'han fet famosos, no, Malula, i alguns altres, precisament pels atacs durant la guerra. Per tant, estem en un lloc que sempre hi ha hagut els cristians, per més que la invasió musulmana a través dels àrabs ha arabitzat tota aquella zona, però abans parlaven altres llengües, que algunes han pogut sobreviure, i també es parlava el grec com a gran llengua de comunicació cultural, i el llatí, que era la llengua dels invasors i de l'imperi romà, que s'hi va assentar fondament. No? Venim d'allà, no? I aquí es tracta de que ara nosaltres ajudem, compartim, i d'alguna manera que tothom entengui que ens van, per dir-ho així, portar la fe arreu del món, des d'allà, aquella és l'Església Mare. Per tant, sí que hem d'ajudar tot arreu, quan sentim que Mans Unides, que Càritas, que hi ha tragèdies al món, que hi ha... hem d'ajudar tot arreu, és evident que sí, hem de ser solidaris, però hauríem de tenir com una actitud molt preferencial, almenys és el que jo visc personalment, no? Doncs que allò és casa meva. És com dir, t'has ajudat tota la família, però home, la casa pairal, la que va quedar al poblet quan vam emigrar, doncs aquella casa, entre tots els germans, l'anem mantenint, per exemple, no? Hi ha gent aquí, jo ho veig a la meva diòcesi, al Pallars, a tants llocs, que ja no hi són, ja no hi viuen, que potser fins i tot el poble està una mica abandonat, però a l'estiu s'hi va, una germana té cura de les tombes de la família que estan en el cementiri parroquial o de la ciutat, del poblet del Pallars, i aquella és la casa de tots. Doncs nosaltres... El que han d'intentar és això, que no es perdés la presència cristiana a Terra Santa.
Important això, important no oblidar també els cristians perseguits a la zona de Terra Santa. Hi ha cert control, no és una persecució fèrria com en altres països, però certament estan patint molt els nostres germans a la Terra de Jesús. Fa falta tornar a sentir que ens necessitem els uns als altres, que tenim una responsabilitat pels altres i pel món, que val la pena ser bons i honestos. Amb aquesta cita del Papa Francesc a l'encíclica Laudato Si, Podem anar concloent aquesta estona amb l'arcabisbe Joan Enric Vives, on podrien seguir dient moltes coses. Potser una última pregunta, a banda d'altres qüestions que vulgui comentar breument, és sobre el que és l'experiència de convivència entre els bisbes en aquesta zona, tenint en compte també que vostè porta ja uns quants anys participant en aquesta trobada anual,
quasi,
al gener.
Quasi 14 o 15.
Déu-n'hi-do.
Sí, i és molt important, perquè aprens molt. És veritat que ho lideren des de la conferència. Els inicis eren la conferència dels Estats Units, dels bisbes catòlics dels Estats Units d'Amèrica, i després ara ho porten Inglaterra i Gal·les. I ho fan molt bé, amb el patriarcat llatí, convenim de veure què és el que convé anar a veure, com ho podem fer o no. I certament, doncs, això, allà, el drama terrible que ens anem de convèncer, el problema de fons és la guerra i les guerres, o la violència i la no possibilitat de la pau. Allà encara continuem dient-ho, per més que es vegi difícil, però que Israel i Palestina tenen dret al seu estat, a ser estats els dos i poder conviure en pau i poder relacionar-se amb una bona relació, per més que de tant en tant saps, coneixes signes difícils. Per exemple, ens han parlat de vegades els llibres aquests d'ensenyament de la canalla, els d'un cantó i els d'un altre. Doncs, diríem, demonitzen molt a l'altre, no? El caricaturitzen, i clar, llavors ningú es coneix. Penseu que a vegades viuen a prop i a tocar, i no se sap res de l'altre món. Com si hi hagués una frontera real molt gran i impossible, cultural també, no? I això és un drama, no? I després la gran guerra que hem tingut, que allà els occidentals hem de reconèixer les nostres responsabilitats, també això, no? Hem de callar-les. Amb la guerra d'Iraq, que ja el papa Sant Joan Pau II va dir que allò era una injustícia i que era un drama i que allò de mai es havia de fer, però es va fer, i tot allò va portar una debacle per tots els cristians, sobretot, perquè eren minoria, una minoria estabilitzada, però era una minoria que dins d'aquell país podien anar sobrevivint. És clar, per poder-ho arreglar, jo no dic que no s'hagués d'arreglar, que no es volgués arreglar algunes injustícies, dictadures i grans drames, però jo crec que tots acceptaríem avui que potser el resultat és quasi, o segur, pitjor que el que es volia arreglar. I això ara està passant a Síria. És a dir, que el que hem de pledejar, hem d'intentar, hem de pregar, és per la pau. Sense pau, tot es perd. Amb la guerra, tot es perd, va dir Sant Joan Pau II.
Important.
La guerra, perdem tot.
Una derrota de la humanitat.
És així, i en canvi amb la pau podem guanyar-ho, que a vegades hi ha paus, per dir-ho així, que són dramàtiques perquè són molt injustes o perquè són d'un vencedor sobre l'altre i són paus inestables. D'acord, la pau sempre probablement deu ser inestable, fins i tot en un mateix, en les pròpies famílies, en els nostres països. Però allà, per més que la pau pugui ser inestable, però és el bé més gran.
Potser, per acabar, un missatge que podem traslladar als oients és el fet que es poden fer pelegrinatges a Terra Santa, Israel i Palestina,
sí.
I vostè que hi acaba de ser-hi, segur que ens ho pot ratificar, ho dic perquè pels qui s'estan pensant apuntar-s'hi.
Sí. Convé molt això, Ignasi, sí, perquè a vegades un dius, mira, això hi vull anar, però ara no, perquè escolta, allà, no, llavors no hi aniràs mai, perquè allà...
Sempre hi ha tensions.
Sempre hi ha tensions, sí. Però també una mica recordar, no, el que passava quan ens anàvem pel món nosaltres i ens deien que si eren espanyols, ens deien, ui, però allò al País Basc, no, teniu molt mal... Deies, sí, esclar, però sortir allò és a Bilbao o per allà i jo estic a un altre cantó, no sé com dir-ho. Si vol venir a Barcelona, probablement no tindrà cap dels problemes que ja pugui haver-hi en un altre lloc. Per tant, el mateix. És a dir, els pelegrinatges són bons, s'han de fer, és la manera més bonica d'ajudar-los, perquè això crea feina, hotels, rosaris, elements de la pelegrinació, treballs en fusta, que ells fan molt bonics, i moltes altres coses, no? I fa que l'agricultura funcioni, etcètera, etcètera. Com veiem aquí, Catalunya està una mica sobresortint una miqueta d'aquesta crisi, esperem-ho, econòmic, també molt, perquè tenim i rebem molt de turisme a tot Espanya, i nosaltres també. I això allà és fonamental. si allà deixen d'anar-hi, precisament el que jo crec que és el drama d'aquest estat islàmic és que el que vol és desestabilitzar, que no es vagi a París, que no es vagi aquí, que no es vagi allà, que tinguem por, i el que hem de vèncer és la por i tirar endavant i acceptar que poden haver-hi alguns problemes. Bé, però allà la gent és molt sàvia, i quan veuen un lloc que no s'hi pot anar perquè no és prou segur, no hi porten els pelegrins. Aquell dia es canvia el programa i es va a un altre lloc. Per tant, fieu-vos, fan una tasca molt bonica els nostres franciscans arreu del món, però aquí també, a Catalunya, i porten uns pelegrinatges molt, molt, molt ferms i que ens ajuden a acostar-nos a les comunitats cristianes, que això també és important. No només anar a veure els monuments, que està bé, sinó veure i conèixer i mirar de parlar-hi amb les comunitats cristianes.
L'arcabisbe Joan Enric Vives acaba de tornar de Terra Santa i ens ha acompanyat uns minuts avui a Ràdio Estel i ho agraïm de tot cor. Per cert, que aquesta estada ha coincidit durant tota la setmana amb la presa de possessió del nou govern de Catalunya.
Sí, jo no m'he enterat de res, quasi. Però que li... Vaig enviar un petit missatge al president Mas i un petit missatge al nou president, Carles sí. Puigdemont, però res, un SMS per dir, miri, escolti, jo estic fora i he anat podent saber alguna cosa, perquè sempre mundialment... És veritat que algunes televisions del món, d'aquestes que veus quan estàs a l'estranger, doncs les grans cadenes han portat el tema i sí. Ha sortit una mica.
Molt bé. Què li desitjaria al nou govern català? Vostè que també és cap d'estat.
Sí, jo he de ser molt respectuós. Nosaltres tenim una immensa amistat amb el Regne d'Espanya i, per tant, aquesta és una qüestió que, com van dient totes les autoritats internacionals, és un tema... En part intern, però amb una gran simpatia. Andorra mira amb molta simpatia tot el que els catalans vivim, és normal, no? I ens sentim d'una mateixa àrea cultural i compartim una mateixa llengua i som el petit estat que du endavant la llengua oficial catalana allà on ell va. I així és, no? Home, desitgem que aquest nou govern, que el president tingui molta sort. A mi em sembla també tot ha estat dura la conseqüència de totes les eleccions per a la persona del president Mas, i em consta que per molta gent dels que anaven a dins de Junts pel Sí, que ells havien fet aquesta proposta, veurem com la població ho accepta, no?, i ho valora. Crec que aquí hi ha una renúncia que és positiva en cert sentit, perquè desencalla un gran tema, però és molt probablement molt injusta també, no?, i esperem que no triomfin els radicalismes. Jo demano que a Catalunya es valori aquest camí que s'ha anat fent pacient entre tots, que sigui un país plural, que s'accepti tothom. Per tant, també l'aportació que els cristians hem fet. Jo recordo, i he tingut molt de temps penjat, perquè em havia agradat, precisament perquè no era gens excloent, recordo quan el mil·lenari de Catalunya, el gran Tàpies, va fer un gran cartell molt bonic, molt bonic, que hi havia com una carretera, que era un full de paper, i al costat hi havia totes de categories de gent que havia fet aquell país durant els mil anys, i entre ells hi havia els capellans, com havia de ser, perquè l'Església, a través dels capellans i altres, no?, i dels laics i bisbes, doncs, ha fet una bona aportació, i crec que l'està fent amb altres. No pretenem ser ni els únics ni els millors, tenim defectes i hem de millorar-ho, d'acord. Però, per exemple, en algun moment sí que sembla que dir, home, si es va una nova Constitució, com diuen que hi volen anar, home, que es respecti la pluralitat, que es respecti l'Església, que es respecti l'educació i l'ensenyament catòlic, la llibertat d'ensenyament, que es respecti la vida, que es respecti les famílies. I, per tant, això certament que és un desig que els bisbes de Catalunya, jo com a secretari seu puc dir que sempre que hi ha hagut conteses electorals hem anat com repetint, dient-ho, perquè ens escolti una mica tothom, ens escoltin els que han de votar, però també els que surtin elegits. I això ho demanem a tots els grups parlamentaris, des del Partit Popular fins a la CUP, no?, que Junts pel Sí, etc., no?, tots, que, home, que volem poder participar en la construcció d'aquest país.
Caldrà molt de diàleg i concòrdia i també explorar potser diverses vies, perquè segurament no és o tot independència o tot unitat d'Espanya. Aquí cal
clar,
diàleg, no?
Clar. També no hi volem igualir. Certament veig que hi mentarava, no?, que hi ha unes declaracions que al Parolín. M'ha semblat que l'arcabisbe de Tarragona també ha fet una carta de felicitació i el nou arcabisbe de Barcelona també ha fet un missatge breu, però que també
d'esperança, d'alegria, una mica.
D'esperança i d'alegria, doncs això jo m'uneixo deixo, com no, però és que jo no hi era. No,
no es preocupi, no li demanem més, ja
no,
està.
No, tampoc, exacte, no és el meu.
Moltíssimes gràcies, senyor arquebisbe Joan Enric Vives. Hem parlat sobretot d'aquesta trobada a Terra Santa de la coordinadora de bisbes d'Europa i Amèrica. Una abraçada.
Gràcies.
Que vagi bé l'any 2016 i tindrem ocasió de tornar a trobar-nos.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu-siau, bon any.
5 minuts i mig i seran 3 quarts de 8. Seguim endavant en el mirador de l'actualitat després de parlar amb l'arquebisbe Joan Enric Vives. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha començat la seva gestió amb la màxima normalitat possible. Diem possible perquè el moment no és precisament de gran normalitat, tot i que s'han seguit, en línies generals, també s'ha de dir així, els procediments institucionals i polítics habituals en aquests moments dins l'inici d'una legislatura. Ahir Puigdemont, en una entrevista a la ràdio i la televisió públiques de Catalunya, assegurava que vol fer les coses bé i apuntava, entre altres coses, que el procés cap a la independència pot durar més de 8 mesos. De 18 mesos, perdó. Certament no és tampoc normal que el nou president català no hagi rebut felicitacions directes o explícites de cortesia des dels màxims responsables del govern espanyol o des de les altes institucions de l'Estat. És una llàstima, sense deixar de reconèixer, naturalment, la legitimitat dels qui critiquen les intencions del nou executiu presidit per Carles Puigdemont. Avui, Pablo Iglesias, de Podem, s'ha convertit en el primer i fins ara únic líder estatal que ha conversat directament, almenys per telèfon, amb Puigdemont des de la seva presa de possessió. També el líder socialista Pedro Sánchez tenia previst fer-ho. Avui, dia en què la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría ha tornat a avisar el govern català per la fórmula de promesa dimarts passat, sense referències al rei i a la Constitució, com també per la creació d'una conselleria d'exteriors, nosaltres des de Ràdio Estel demanem a tots els responsables governamentals catalans i del conjunt d'Espanya que rebaixin la tensió. Serà la manera de veure una mica de llum en un moment en què passi el que passi a Catalunya, els propers esdeveniments polítics faran més mal que bé a la societat en general. Perquè els canvis que hi hagi facin bé i s'inverteixi aquesta previsió, cal, sens dubte, més obertura, diàleg, comprensió i, sobretot, voluntat d'afrontar la realitat pensant precisament en el bé comú i en el futur. Avui, en aquest cas, en la segona part del programa, obrim tertúlia. Ens acompanyen Josep Rossinyol, membre de Societat Civil Catalana i també empresari. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
També és amb nosaltres Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Senyora Carreras, bona tarda.
Bona tarda.
I completem les presentacions saludant Franzina Alzina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda a tothom.
Hem sentit l'arquebisbe Joan Enric Vives i bé, potser més com a cap d'estat, al final de l'entrevista parlava de la necessitat de la necessitat que no triomfin els radicalismes en tot el procés català i també de deixar fer el govern català que legítimament s'ha constituït dintre de la prudència. Però vaja, més enllà d'això, quina impressió tenen? Moltes notícies aquesta setmana. Divendres passat no sabíem res del que passaria.
Exacte, divendres passat és que ho estava pensant. Jo estàvem aquí i dèiem...
Donàvem per fet que hi hauria eleccions, pràcticament. Estàvem en els últims minuts de la negociació.
Si fem una enquesta, segur que 95%, 98%...
Però jo deia que a mi em semblava estrany, perquè a mi realment em semblava estrany. Si no hi havia cap més remei, anàvem a eleccions, però a mi realment em semblava estrany. En relació amb això que dius del bisbe d'Urgell, a mi em sembla que és el seny de l'Església, deixar fer i que realment no hi hagi tensió, perquè per mi fins divendres passat l'ambient estava molt tensionat. I això penso que el canvi de cares hi hem guanyat.
Com a mínim, han caigut bé. I han de dir-te la impressió general. Han de dir, uf, tothom ha respirat i, a més, es veu un govern jove, sense masses tares del passat, per dir-ho així. No hi ha etiquetes penjades. I se'ls veu amb il·lusió. Encara és una mica així, jo, i ho deixo.
Fa cinc anys el president Mas va patentar aquesta frase.
La paraula de la il·lusió.
Quan va arribar al govern.
Però sí que al veure la fotografia de tot el que era el govern, dius, on dia, serà Saba Nova, és un aire fresc, és un aire nou.
Saps, el jovenit 10 anys. Uh-huh.
Sí,
la mitjana era de 57, em sembla, i eres de 47.
Sí, és curiós, perquè, vamos, tot això que dieu, jo no ho trobo en els meus àmbits. això d'il·lusió... No, no, jo,
és clar, que... la il·lusió no la comparteix el 100% clar, de la gent. Clar, perquè, precisament, vostès deien que hi havia tensions. Potser eren tensions més en el si dels qui negociaven sí, la majoria de govern. Però ara hi ha tensions d'un altre tipus,
jo, la qüestió del arquebisbe, això d'evitar la radicalitat, que sembla...
Els radicalismes, ha dit. Vaja,
totalment d'acord amb ell. La qüestió és saber... Avui dia, el difícil és saber on està aquesta radicalitat.
I vostè on creu que es troba, aquest radicalisme?
No, jo ho dic perquè, clar, si no seré radical, és dir, jo faré un govern, no estic a favor de la Constitució, saltaré les lleis, el nou president, el senyor Puigdemont, va dir, farem el més legal possible, el més legal possible. És que això és com dir, o estàs mort o no estàs mort, o és legal o no és legal. No pots saltar-te les normes perquè tu tinguis unes idees. Diu, no faré una DUI perquè no tinc el recolzament majoritari de la població, que és cert, almenys ho ha reconegut, però fa una DUI a càmera lenta. És a dir, jo no reconec el monarca i em queixo de que no em truqui. Aquí la inversió de la realitat a vegades té una facilitat molt gran dins de, almenys del món nacionalista.
El que passa és que...
No es mouria res si tothom...
Digui,
actués com tu dius.
Sí, que
per tant,
sí,
que a mi em sembla que les paraules del nou president de la Generalitat van ser encertades. És a dir, intentarem fer-ho
el millor i el més legal possible.
A més a més, amb el senyor Carles Mundó, nou conseller de Justícia, hem de tenir molt clar que aquest senyor ho farà bé i legal. Però...
El coneix personalment, vostè?
El conec personalment, sí. Mm-hmm. És una persona... Conec amb ell, conec en el de Sanitat, Toni Comín, personalment.
Sí, que ha vingut a aquest programa, també, sí, aquesta casa.
El Toni,
deixeu-me
que us expliqui que fa molts anys, era voluntari d'Arrels. Estaven a l'equip de carrer d'Arrels. Ah. Per tant, sí.
Sembla que és descendent d'Alfons Comín, no?
És el fill.
El fill.
És el fill.
Perfecte. Que té una plaça, jo la conec per proximitat, la plaça d'Alfons Comín.
Ell viu molt a la vora.
Allà. La plaça del Parc, està molt bé.
Sí, sí. On hi ha un camp de futbol, allà a la part alta de Barcelona.
Em permeteu fer una...
Sí, sí, perdona, que ja t'he tallat.
Sí, no.
I jo segueixo. Ja perquè si ens deixen soles...
No pretenem que sigui dones contra home.
No. Jo a casa tinc dues dones, la meva filla i la meva dona, però estic acostumat que em tallin molt sovint. Bueno, en sèrio, sense bromes. Un petit que sí, sí. Què passaria si el governador d'un d'Estats Units digués a partir d'ara no reconec el govern nord-americà ni reconec el Tribunal Suprem d'Estats Units. Al minut número 1 aquest senyor estaria destituït. I, de fet, això no és cap bogeria.
Això no és el que diuen els d'aquí.
Un moment. A Texas hi ha un moviment independentista minoritari, és cert. I, de fet, aquest moviment independentista va demanar al govern nord-americà amb 50.000 signatures, escolta, nosaltres tenim dret d'autodeterminació i la resposta del govern nord-americà va ser la Unió Federal és una unió per sempre. I això va dir el govern dels Estats Units. Llavors, aquí la democràcia espanyola permet que hi hagi dirigents regionals d'Espanya que diguin que saltaran les lleis o la faran com puguin.
Comencem malament. Sí. Lo del regional, comencem malament. Sí. Va? Per què? Perquè sí.
Home, som
perquè
una regió d'Europa. Som una regió d'Europa o no?
Som una regió d'Europa i una nació d'Espanya.
Vale.
Si tu parles d'Espanya, doncs has de...
Els termes regió, nació, estat, país...
Una regió del món.
Sempre són interpretables.
Som una regió del món, perdona, no d'Europa.
Per exemple...
Món.
Però jo dic que no és pejoratiu, jo no crec que hi hagi una gradualitat.
No, és igual, però no ens perdem amb la terminologia. Anem més a la política, no? Jo el que vull dir és que hi ha opcions polítiques que per avançar s'han de portar una mica al límit. I això és el que pretén el govern de la Generalitat.
No dic que se saltarà la llei. No, al límit no.
En tot cas, les intencions...
Amb aquestes paraules no ho han dit mai,
Així ja no l'hi he sentit a dir mai. Jo penso que ets un mal traductor.
No, però de tota manera...
M'encanta.
Parlem de traducció en sentit interpretatiu, hermenèutic, etc. Sí. Però vaja, no ens posem transcendents. El president Puigdemont a la investidura va dir clarament que aplicaria el full de ruta cap a la independència. I això vol dir, sí, Vostè diu és il·legal, evidentment implicaria un canvi de legalitat, això sí que és veritat.
De lo del legal i il·legal...
Clar, és que al final, què fem?
Sí, sí, però és igual, jo sóc de l'il·legal.
Però què reconeixem? És que no li donem importància a l'estat de dret?
Però es pot fer alguna cosa políticament perquè aquesta massa social, que és molt important, ha crescut aquests últims anys a favor... Com ho faria vostè?
Molt fàcil. Fixeu-vos que el mapa polític...
Si és molt fàcil, endavant.
Escriu-li al president Puigdemont.
Ara dic, em ve un SMS, com a l'arquivisme. Fixeu-vos, ara el mapa polític espanyol general està canviant d'una forma important, jo crec que canviarà més encara. Resulta que hi ha un grup polític que es diu Podemos, és a favor d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. Uh-huh. Doncs que les forces polítiques catalanes que estan a favor d'aquesta opció s'alien amb Podemos, que aquesta base social que espanyola es faci més gran, i amb això es fa un canvi constitucional i fas un referèndum. I no passa res.
Si vas escoltar el discurs de Puigdemont, ja ho va dir, que anàvem que de cara al referèndum. No. En tot moment ha dit que
sí,
no faria...
Sí,
sí,
ho va dir.
Referèndum per a una Constitució. És a dir, tu crees un estat...
Hi ha un referèndum per independència, sí o no?
No, clar, fixa tu... La trampa, en un referèndum per hechos consumados, no un referèndum previ.
Mira, però és que...
Però també nosaltres... és veritat, senyor...
Rossinyol.
Disculpi, li anava a dir Puigdemont, eh? Parlava del president. Senyor Rossinyol, perdoni, però també s'ha intentat des de les institucions catalanes fer aquest referèndum. Sí. S'ha intentat demanar a l'Estat el permís.
No ens has escoltat per res.
Són unes majories suficients. I jo et dic, per fer això s'han de dir unes majories suficients. I jo et dic...
I una voluntat.
No, majoria. No.
Majoria i voluntat.
Parlem de política i la política de la democràcia és la política de les majories amb respecte a les minories.
Però ha d'haver una voluntat política al darrere.
Però per si no hi ha majories, per molta voluntat
però
política...
Igual, però si d'entrada ja no hi ha una voluntat política, ni majoria ni minoria, i fins ara no hi ha hagut una voluntat política.
Disculpem. Jo és
que... A mi m'agrada més parlar del senyor Puigdemont i del que vol fer.
La teva i no demanis disculpes.
I també l'art del possible. No, però vaja, em sembla que això que estan vostès parlant té a veure, no?, amb el que vol fer el senyor Puigdemont.
És que la voluntat política parteix d'una lògica de majories. És a dir, tu imagina't que jo estic en contra de fer un referèndum perquè em sembla que és perdre el temps a la població perquè els problemes són altres i jo tinc un horitzó molt més europeu que no mira cap a mi mateix. Són els meus rendiments per mi mateix. Tu imagina't que arriba un moment que Podemos, el Partit Socialista, Democràcia i Llibertat o Convergència, com se digui en aquell moment, més Esquerra Republicana, hi ha una majoria al Congrés dels Diputats per fer un referèndum, jo estaré en contra. Però inclús votaré no. Però perquè serà fet així.
S'haurà fet legalment,
I la majoria de la gent que ha votat?
La majoria de la gent que ha votat...
La majoria que ha votat a Catalunya no. Ha votat independència, això està clar.
Bueno, i que almenys, volen, i que almenys, volen.
Vamos,
però pesen algú?
Perquè, matemàtic clar, no soc, però menys de 50 és no és
menys
majoria.
Menys del 50%, però majoria d'escons, això sí.
No, clar, però tu imagina't, el síndic de Greuges...
Però s'ha de tenir...
El síndic de Greuges necessites una majoria reforçada per canviar-ho. I voleu trencar un país... amb un, 72 diputats. Un, dos diputats que venen i van...
Volem avançar, nosaltres volem avançar, no volem tocar res.
Avançar a un projecte molt respectable que és minoritari.
Bé, senyors,
és aquest el tema. No,
Sí, 47 és no.
Minoritari, no.
Problema, però és així.
Vostè està dient que és minoritària a Catalunya, però alhora està dient que encara que fos majoritari s'hauria de canviar la Constitució. Vaja, no, aquest és el plantejament que, com vostè, fa molta gent, i aquí no avancem.
Sí. Alemanya, o França, o a Itàlia, o qualsevol país democràtic, digui, escolta, no m'agrada aquesta norma, doncs canvia la norma. Tens majoria suficient, la
que
canvies.
Que, com deia Machado... El camino se demuestra andando, pues es de...
En antena y camino,
hem d'anar caminant,
però, clar,
intentar fer les coses bé. Democràcia,
bé. Il·legal,
ordre...
Il·legal, no?
No, però sense
perdre la legalitat temps, és...
amb la terminologia. Oi que hi ha advocats de l'Estat, etc, perquè ho estudin? Ara estan estudiant en el senyor Romeva? Doncs perfecte, veurem.
La Conselleria d'Exteriors estan estudiant. Més que el senyor Romeva, personalment, ja ens entenem.
Sí, exacte. La conselleria, a veure exactament què es troben en els nomenaments, doncs mira si s'estan ocupats, a mi em sembla bé.
A mi el que em sap greu de tot plegat, ara us ho dic seriosament, ha estat aquesta ceguesa de tants anys perquè haguem arribat en aquest punt.
El
no haver volgut escoltar en el seu moment, perquè és que quants de nosaltres no pensàvem això... en el moment en què estàvem convençuts que podria haver-hi un pacte fiscal, que la cosa, la situació fos molt més justa per aquí, que es respectés una... ara no sortirà el nom, surt una Constitució. El que vam aprovar tots els catalans...
L'Estatut, el nou Estatut, l'Estatut reformat.
El que s'hagués respectat. Mira que eren passos senzillíssims perquè res de tot això ara hagués arribat.
Clar, i a més, en aquell moment es parlava també d'un encaix, la paraula encaix aquesta que ara ja ha quedat...
Pots estar-ne convençut,
jo no estic tan segur. Home, primer de res... Primer de res, jo, la sentència del Tribunal Constitucional respecte a l'Estatut, que també... És que, clar...
A partir d'aquí, tanta gent va veure amb els espanyols, no farem mai res.
Però jo a mi m'agrada...
Perquè només ens volen tenir callats.
Aquesta és la diferència. És vostè, tu... Perdó, tu.
Tranquil.
Tinc molts cabells blancs, però m'encanta que em diguin de tu.
Li dono permís per tractar de tu, eh?
Hi ha una diferència. Quan dius, amb els espanyols no farem res, aquí a Catalunya hi ha una majoria que ens sentim catalans i espanyols.
Clar, i una altra no.
No, hi ha una majoria. No hi ha una majoria.
Si voleu,
discutir això és una mica absurd. Hi ha una part que se senten catalans i espanyols i una altra part només catalans.
A mi m'agrada...
Jo et recomano que anem al CEO, al Centre d'Estudis d'Opinió, i el sentiment majoritari.
Bueno,
a mi m'agrada parlar...
Respecte al meu sentiment, no ho és.
Però clar, és un
dia d'avui...
És un projecte minoritari.
Que és un dia, és una setmana més tard del divendres que nosaltres ens trobàvem aquí, i de veure com evolucionarà tot això. És a dir, ara hem d'anar endavant. Jo he escoltat paraules interessants de l'Oriol Junqueras, és a dir,
el nou vicepresident
econòmic. Així és com si s'ha de fer una dui, si no s'ha de fer una dui. Uf,
quina mandra.
Ja ho ha explicat molt clarament, és a dir, nosaltres hem d'anar a explicar el tema del deute, que això sí que és important, i ara aquí no cal que ens hi aprofundim, perquè
probablement jo personalment
no tinc els coneixements com per d'això, però ell és, en aquí sí que és un dels temes important, i ell el que deia és hem d'anar a l'IBEX 35, hem d'anar als tenedors del deute internacional, i haurem d'anar a tothom a explicar-ho. I per mi fan un mal servei a la societat cada vegada que des de les institucions europees diuen, jo no vull dir res, però més val que facin que tinguem un govern estable. Ho va dir el senyor Schulz ahir, i avui ho ha dit el senyor
Junts. Martin Schulz, president del Parlament, i ahir...
Sí, això s'ha d'estar dintre de
l'error. Els hi fa terror perquè no cobren.
Clar.
Això és una qüestió geopolítica.
No sé, a mi em sembla que el senyor Junqueras està amb una... El senyor Junqueras i el president, naturalment, amb una actitud bastant de... anem endavant.
M'agradaria veure, amb la situació econòmica que tenim, com volen pagar tot el que li han dit a la CUP. M'agradaria veure d'on treuen.
No, tantes coses a la CUP. A mi el que m'agradaria molt de la CUP i que...
Jo,
en relació al divendres passat, vull dir que m'agrada l'acord al qual s'ha arribat, perquè és un acord que garanteix l'estabilitat com a, si la CUP vol. Esperem que sí.
Heu escoltat a Anna Gabriel?
Sí,
això és estabilitat.
No, què ha dit Anna Gabriel? Però...
Ha dit bàsicament que el que va dir el president, que de més de 8 mesos, que això ni parlant, que ja parlaran amb el Junts per Sí, i que l'estabilitat...
No,
amb la qual jo, amb una agrupació de gent que se junta i fan un 15-15, i d'això jo no me'n refio massa.
Però l'estabilitat no es fa en els mitjans de comunicació, l'estabilitat es fa votant.
Bueno, fixa't 3 mesos allà, mitjans de comunicació, sí, no...
Bé, ens queden 3 minuts. Recordem que avui la tertúlia la compartim amb José Rusiñol, membre de Societat Civil Catalana, amb Teresa Carreras, periodista, i amb la grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat, Francina Alsina. En aquests 2 minuts i mig que ja ens queden, parlem breument de l'horitzó que s'obre a nivell espanyol, que també és interessant i ens
aquest
afectarà.
És distret.
El senyor Rajoy ho té bastant cru.
Creu que no se'n sortirà amb la idea
magre
de formar govern?
Sí,
que no.
Jo crec que no se'n sortirà.
Que no se'n sortirà.
Sí, sí, la resposta és la mateixa. Sí.
Ha dit que sí que creu. Per tant, jo penso que...
Hi haurà eleccions, aleshores. A no ser que Pedro Sánchez aconseguís formar una majoria alternativa, difícil ara per ara, també.
Jo amb això, la política és una mica complexa a nivell català i a nivell de la resta d'Espanya. Evidentment, el moment després de la gran recessió i tot el que estava passat a nivell sociològic i socioeconòmic és les conseqüències, però al final jo faria una reflexió. Més de lògica partidista seria preguntar què és el que més convé a Espanya? Eleccions sí o no? Si és que sí, eleccions. Si és que no, un acord. Quin tipus d'acord? El més plural possible. Jo preferiria que un govern fort de 5 partits, inclòs, per exemple, Democràcia i Llibertat, per exemple, inclòs el PNB, inclòs Ciutadans, però dir, escolta, Espanya necessita unes reformes molt profundes, molt, molt profundes,
sí, sí.
I s'ha de fer. I dir, escolta, eleccions no, perquè, no perquè t'interessa tu, sinó perquè interessa el bé comú de tots els espanyols. I jo ho faré. Digue-m'hi l'ús, cert, però jo ho faria així.
Vostè inclou
això
democràcia i llibertat.
Sentit comú.
Estat, sí, sí.
Això és sentit comú, però ja ens han demostrat així. Moltes vegades que no en tenen. Sí. Jo crec que anirem a eleccions.
És molt important l'actitud del PSOE, tot i que ha tingut els pitjors resultats en la democràcia, però el PSOE ha de fer un pas, un paper fonamental, almenys abstenir-se en una investidura.
Almenys que es defineixin.
Jo penso que...
No, però ja han dit que no, clar, s'han definit en sentit negatiu.
A dintre seu té molts barons dels encara que volen l'antiga política i això el frenarà.
Tenen sectors partidaris, fins i tot, de facilitar la investidura de Rajoy.
A Espanya es va fer els acords de la Moncloa, el pacte de la Moncloa, Europa, OTAN, hi ha consensos molt grans moltes vegades. Jo crec que toca fer un consens molt gran de tots.
Jo molt breument vull dir que el rei no ha ajudat el país no rebent a la senyora Forcadell.
Doncs queda dit.
Jo crec que la senyora Forcadell està fent coses que no ha de fer i evidentment... El rei va fer...
Es pot criticar tot.
El rei va dir, escolta, enviem-ho per correu, ja està, i l'ha enviat.
Senyors, ho hem de deixar.
No queda guapo.
Gràcies.
Una mica copa sí que és.
Gràcies, Josep Rossinyol, Francina Alsina i Teresa Carrera.